La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Molt bon dia, un cap de setmana d'estos llarguets que es pensaven que no tornaríem. Doncs pues bueno, així estem dimarts 14 d'abril, amb moltes ganes de tindre'ls a l'altre costat de companyia i pas a presentar-les, que ja se les esperen a les meus companyes. Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I en la part tècnica, Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
Montse, vos heu penjat la mona?
Pues mira, jo enguany ha pensat que com era diferent i vaig a fer-lo diferent. Maria se'n riu.
És que s'ha marejat de festa.
No, no m'ha marejat.
Un poquet,
no,
sí, no. T'has marejat.
Però jo com era diferent, enguany és diferent, doncs pues jo també anava a fer-la diferent. Entonces vaig pensar fer el diumenge, sí, diumenge, era el diumenge el Roscón de Reyes.
S'ha marejat de festa.
Era Thermomix.
No és Nadal, és Pasqua, no. I tocava la mona.
Entonces jo vaig pensar, a veure, una mona, una altra mona, una altra mona, una altra mona. I la veritat és que jo dic, pues, saps què? Que vaig a fer un roscón ben gran i mitat el faré de cabello de ángel. I mitat de...
Però portava la fava i el rei i tot això?
Pues no me'n vaig a recordar, però si no faig un altre pa al cap de setmana, el ficaré a veure qui li toca.
Entonces ja ha celebrat altra vegada el cap d'any i quan celebrarà, sí, sí, la Pasqua?
La Pasqua, a l'estiu?
Ah.
A Sant Joan. I Sant Joan pa Sant Roc. I Sant Roc pa les festes de la Mare de Gràcia.
I aquest temps el tindrem com ahir, aparcat, com...
Eh? No, saps què farem? Que anirem a sumar les festes. Sant Pasqual, pel mes de juny ja buscarem fetge.
Sí, la qüestió és no perdre comba, no?
No. M'has dit encara que això siga...
Sí, el,
n'hi ha que ficar-li bona cara.
L'altre dia jo sentia parlar una colla de xiquetes, bueno, això que estan ara, que parlen per, sí, videoconferència, sí, estan en casa, i dient, ¿sabes lo que ha dicho mi madre? Dicho, cuando seáis mayores, fíjate tú, ¿vosotros de qué hablaréis? Diu, pues nosotros diremos a nuestros hijos, lo que os hace falta es un confinamiento.
Pues yo no sé si es relaja o es altera més del confinament,
però per ells és lo pitjor que han passat. Fíjat que a lo millor nosaltres parlem pues en els nostres pares, pues del temps que va passar la postguerra i tot aquest tipus de coses, o per exemple quan va entrar la democràcia, sí, però ells per la gent d'esta edat, en este cas, el confinament és una cosa que no oblidaran mai, eh?
Per alguns, perquè el que no li agraeixir està feliç com una perdiz.
És el seu estil de vida.
És el seu estil de vida. Per exemple, hi ha un cas. Al meu fill li van preguntar, Mauro, a ti te ha canviat mucho la vida? Dice, Mauro, ¿tú cómo estás? Dice, a mí no me ha cambiado nada la vida. O sigui, que per ell era el mateix. Estar que no estar. O sigui, ell és feliç feliç. Sí,
la gent que se centra més pues, en els estudis, en els llibres, en... Sí, sí, són sí, persones, sí, sí. O, per exemple, que estan traient-se oposicions i demés, és gent que no sí. Ho està notant tant. Però, vamos, la gran majoria de la
home,
població...
Clar, oi, jo ja notem, només vull dir i abraçar... I...
Home, no, lo teu realment ha sigut anecdòtic perquè que facis en Pasqua un rosco de reixos...
Sí, sí. Jo vaig a...
I em demostra que sí que és veritat que estàs afectada, sí, per sí, el confinament. Sí.
A més, estic ja deprimida i tot. Jo ja vull que passi això i que ja mos donen via llibre.
I de fet ha sigut avui la primera en arribar a la ràdio.
Sí.
Sí, sí. Ha sonat com que és estrany.
Ai, Maya!
No vull dir res.
No, és que és veritat, Susana sempre és la primera. Ella és la primera i després... Pues a mi se m'ha fet tard avui, saps?
No, però tard, no. Tenies, eren tantes dies, cal dir als oients, a la gent que està sentint-nos, que divendres, quan se n'anàvem, totes pensàvem que ens venien moltes dies per davant i com que estàvem una miqueta apàtiques.
Sí, vam pensar en sí. Vindre el divendres a fer el programa, la veritat, vam pensar, però...
Però bueno, no, era el que tocava, avui estem en tots vostès i ara que és, Maria sí. Va contant-nos aquestes notícies que... Bueno, que ens interessa i que devem escoltar-les per a estar informats.
Pues com sempre comencem amb la xifra, no? Que la Conselleria confirma que hi ha 3.069 altes a la Comunitat Valenciana i és en la que ens agrada començar. Uh-huh. S'han registrat 153 nous casos en les últimes 24 hores, 17 a la província de Castelló, 111 a Alacant i 25 a València. La xifra total de positius és de 9.213 i 907 morts a tota la regió.
A la Comunitat Valenciana. Mm. Jo no sé si vosaltres ho heu observat, però jo sí, per lo que parlen la gent i per la relació pròpia que puc tindre ara mateixa en els sanitaris, estic donant-me compte de la quantitat de treball que estan posant, però el posen de forma més voluntariós, és a dir, jo he notat un canvi a positiu, jo no note més esgotament en el sector sanitari, jo note més voluntat, jo al final penso que també el reconeixement que tots aquests anys no han tingut i ara es donen compte lo valiosos que són, ells també estan apostant més, en més ganes.
I que la gent es reconeix la labor que estan fent, que ells s'estan jugant la vida també.
Clar.
Però no estan escatimant en esforços.
No. És que jo penso final... que també el sistema sanitari en un moment donat també se va
relajar.
Però se va, sí, perquè van fer molts
de retalls
i tot això. I clar, un metge que li costa 5 anys de la carrera, després té que fer el MIR, després entrar a treballar, la plaça i demés, que després no el tracten com un metge que deu de salvar la vida i sa persona, pues també això és complicat, perquè no parlem d'una persona, tots tenen responsabilitats, però una persona que té que salvar una vida, té que...
Jo considero és que cada un té que voldre el seu treball, té que amar-lo profundament el seu treball, i en aquest moment jo em dono compte que els sanitaris no estan escatimant en esforços. Per lo que té que veure en relació que tenen en mi.
I a partir d'ara jo crec que s'invertirà cada vegada més a la salut, perquè jo crec que és essencial, no? La salut i l'educació és fonamental per a una societat i per al nostre futur.
Se deu per lo que estem passant i que han vist que si no hi ha sanitat, difícil, i cultura...
Tots els sectors claro. Són importants, el que passa és que deuen de ser vocacionals i ens estan demostrant que en el seu cas és vocacional el seu treball. Continuem, Maria.
Sí, i és que ha arribat el nou vol procedent de la Xina a la comunitat amb 53,4 tones de material per a lluitar contra el coronavirus. Ha transportat més de 2 milions de màscares, més de 150 botiquís de protecció amb EPIs i 90.000 ulleres pels sanitaris.
En aquest cas sí que és de veres que a la Comunitat Valenciana hi ha que reconèixer la llavor que està fent el president de la Comunitat Valenciana.
Ximo Puig.
Sí, deu d'estar molt ben assessorat, deu d'estar molt ben acompanyat. Recordem que Mari Parra és directora d'internacionalització, que ella també està fent una tasca molt important i aquesta persona la tenim ací i en una estoneta ens parlarà també de com van les coses.
La veritat és que a nivell Comunitat Valenciana i a nivells de les nostres poblacions s'està regulant molt, molt, molt el que és el tema del coronavirus i que així podem donar gràcies que no estem alarmats en casos.
La veritat és que està bastant estabilitzat a lo que és la nostra zona, ha estat bastant bé. Ara parlem també d'educació i és que les famílies i experts en educació demanen que s'obriguen els col·legis a l'estiu. 40 organitzacions i exdirigents polítics insten a la ministra i a les comunitats a fer esforços perquè els alumnes no es despeguen del sistema i suport per a la conciliació de les famílies. Jo crec que l'educació va ser un debat important perquè, clar, els xiquets estan a casa, com van a poder recuperar tot el que estan perdent? No sé, al final, què es faran,
no
ni el que opineu vosaltres.
Jo no soc molt partidària de que l'estiu n'hi hagi a col·legi. Principalment perquè els col·legis no tots estan preparats per tindre els xiquets, 24 o 23 xiquets, en un col·legi que no té aire condicionat, que les temperatures són altes, 36-38 graus, i jo crec que
estem gestionant una entrevista en el conseller per a poder parlar sobre este tema, suposa que ens aportarà llum a esta història.
Pues bé. I després comentar també que el estadi de, bueno, el nostre Villarreal fa pràcticament 3 setmanes, una cosa així, va encendre els seus fogons per a fer una campanya de solidaritat per la gent menys, amb més necessitats. Tots els dies donen 200 menjars diaris. I ara també pues, comentar que la UME, o sigui, el Villarreal Club ha estengut el seu servei també de restauració a la UME, a la Unitat Militar d'Emergències, perquè ja que estan per així, pues, són ells els que es facilitaran el menjar. Una mica més tard ampliarem aquesta notícia i donarem més informació.
És un programa que s'anomena Campanya Cuenta Conmigo i que a part del Club Rugrec també ha comptat amb la Fundació Carlos Baca.
Sí, i l'equip de primera divisió, tots els jugadors volien fer algo pues dedicat ja a tot aquest tema i bueno, sentir-se també un poc d'ajudar a la gent i bueno, hem preparat aquesta campanya que la veritat que moltíssima gent se dona a menjar. Al tancar els col·legis, pues n'hi ha famílies que no poden donar tots els menjars al
cap
del dia.
En este cas lo que apel·le és la bona voluntat.
Sí.
És dir,
sí.
No se'ns aprofitem de algo que no ens toca i des de luego donem-li lloc a lo que li tenim que donar.
Sí. També ho han estès a l'Hospital de la Plana, també a emergències del centre de Cairinyena i després al centre de tecnificació esportiva que, com sabeu, s'ha habilitat per sanitat.
Tenim més notícies, Maria?
Per el moment no, això és tot a nivell local i regional que tenim per el moment, ja després passarem a les notícies de Castelló.
Teníem la notícia de que Villarreal ja podrà tindre també els...
Sí, reprendrà la seva activitat amb comissions informatives municipals durant tota aquesta setmana de manera telemàtica.
Sí, en este cas el que se buscava per part de l'alcalde de Villarreal era que aquestes comissions telemàtiques pogueren entrar dins d'un marc legal perquè pogueren estar ben controlades i signades per a que quedarà constància d'aquestes comissions informatives. Com de moment no tenim més notícies d'última hora, anem a cridar al diputat nacional Germán Renau que ens parli del que està passant en aquests moments, de les últimes mesures que estan prenent en el Consell de Ministres.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
No En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades, i esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros
sueños. Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593. Until the clouds all blow away. We got to get
out. Sur un slickers report. Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
I ara parlem amb el diputat nacional, Germán Renau. Molt bon dia, Germán.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Pues anem a parlar de diverses qüestions, com per exemple la possible aprovació que se puga fer del pago d'impostos al 20 de maig per a pimes i autònoms. En teoria, tindrà que aprovar-se avui, no?
Sí, avui en el Consell de Ministres la idea és aprovar l'ajornament dels impostos del lo que seria normal d'este trimestre, que és el 20 d'abril, passar-los al 20 de maig. Uh-huh.
És una mesura que d'alguna manera descarrega a les empreses, es dona temps per a que puguen aportar tota la documentació i també per a que puguen tornar a reprendre la vida més o menys normal que podem tindre, no?
Sí, bueno, és una medida que està orientada específicament a autònoms i pimes, perquè s'aplicarà a les empreses en principi amb un volum de facturació inferior a 600.000 euros.
Sí.
Vale, para el resto seguirá siendo el 20 de abril el plazo de presentación, porque se supone que disponen de medios para presentar estos impuestos. para el resto de empresas, las que tengan una facturación inferior a 600.000, se traslada la declaración de este trimestre al 20 de mayo. Se da un mes más de plazo para poder recopilar la información, los documentos y poder presentar las declaraciones antes del 20 de mayo en lugar de antes del 20 de abril, que sería lo normal para el primer trimestre del año.
Uh-huh. Otra de las cosas que les preocupa en este momento, sobre todo a las empresas, es el no poder tener el suficiente material sanitario para que los trabajadores trabajen con seguridad. Es decir, sabemos y saben en las empresas que tienen que disponer del material, pero el gobierno hará que llegue a tiempo para que puedan trabajar con seguridad.
Sí, desde hace ya mucho tiempo se está trabajando en la llegada de material sanitario y equipos de protección individual a España. Llegan constantemente cargamentos de material que hasta ahora han estado destinados lógicamente a los espacios prioritarios, que eran los espacios sanitarios, al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ahora todo ese material que está llegando se pondrá a disposición en el mercado para que las empresas puedan acceder a él y proveer a sus empleados de esos equipos de protección individual.
Mire, hablando de los equipos de protección, se mandaron 1.714 mascarillas a repartir en la ciudadanía de la Generalitat Valenciana, y el consejero de Interior no se lo tomó demasiado a bien. Dice que es una lesión, una alusión al año en el que se tuvo la caída de Barcelona en la guerra de sucesión y que da origen a la Diada. ¿Usted cree que esto es una intencionalidad por parte del gobierno de España?
Yo la verdad es que dudo muchísimo que alguien esté mirando qué número de mascarillas puede darle al gobierno de la Generalitat para tocarle más las narices. Uh-huh. Me parece un poquito absurdo por parte del conseller Buch decir esa tontería, pero bueno, es que estamos en un momento en el que ya parece que todo vale. Estamos saturados constantemente de mentiras, de bulos. Parece que el único objetivo de algunos es utilizar cualquier medio para generar malestar o para desestabilizar el gobierno. Yo creo que lo que está diciendo el conseller es una chorrada pues enorme. Se ha puesto las mascarillas en función de ciertos parámetros poblacionales, uh-huh, o de necesidades, y al sumar las mascarillas que se han dado a las cuatro provincias de Cataluña, ha sumado un número como podría haber sumado cualquier otro. Normalmente se nos da mejor buscar patrones que generar patrones. Aquí ha visto un número, y el único, creo, de todo el planeta que se le ha ocurrido pensar que ese número hacía referencia al año de la caída de Barcelona era el propio consejero. Uh-huh. Pero bueno, él sabrá si tiene que invertir más trabajo en ver qué significado tiene el número de mascarillas que se les dan o en qué hacer con esas mascarillas que se les están dando.
Después de la sesión de control, estábamos hablando concretamente usted y yo aquel día, que estaba usted de forma telemática votando las medidas. La sensación que se tuvo desde el gobierno era que se le estaba criminalizando por la pandemia que estamos sufriendo. El presidente Pedro Sánchez dijo que de su boca no saldría ninguna palabra, que no fuera única y exclusivamente la unidad, pero por lo visto esto la ministra Lastra no lo llevó demasiado a cabo.
Bueno, Lastra no es ministra.
Perdón.
Vamos a ver. Claro, Adriana Lastra es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Uh-huh. Entonces, claro, aquí hay que diferenciar claramente lo que es el gobierno y lo que es el Grupo Socialista en el Parlamento. Uh-huh. El gobierno está centrado única y exclusivamente en parar esta pandemia y en atajar la crisis. Lógicamente, los grupos parlamentarios del Congreso desarrollan su actividad parlamentaria en el que, si un grupo considera que está sufriendo un ataque, tendrá que defenderse. Es una opinión del grupo parlamentario que no es el gobierno. Son dos poderes del Estado completamente diferentes. El gobierno es el poder ejecutivo, nosotros somos el poder legislativo, y evidentemente, si en el Congreso se dicen ciertas barbaridades, habrá que responderlas. A ver, esa misma sesión del Congreso es en la que se votaba la prórroga del estado de alarma, uh-huh, y recordemos que los grupos parlamentarios podían proponer adiciones, mejoras o propuestas diferentes al estado de alarma. Recordemos lo que propuso Vox ese día. O sea, la propuesta de Vox como mejora al estado de alarma básicamente era una moción de censura. Sí. Ellos lo que proponían en su escrito era que el presidente dimita, que forme un gobierno de, no sé si de tecnócratas o muy bien que decía, o a lo mejor querían que estuviese Abascal al frente, con cuatro ministerios y todo ello regado de sus típicas palabras estas de narcobolivarianos, sociocomunistas, etcétera. O sea, vamos a ver, pues habrá que contestarles.
¿Usted entiende la reacción de Adriana Lastra?
Totalmente, porque además recordemos que es, lo único que estaba haciendo era poner sobre la mesa un poco lo que estaba diciendo yo antes de lo de los bulos y las mentiras. El Partido Popular en este caso, que es la respuesta, digamos, que más se ha viralizado, pues no hacía más que decir lo muy bien que habían previsto ellos absolutamente todo lo que iba a pasar y que el gobierno era, pues no nos enterábamos, no se enteraba de nada el gobierno y que no tenía nada previsto, y Adriana lo único que hizo fue sacar declaraciones de pocos días previos a la declaración del estado de alarma, en la que consejeros, por ejemplo, de Madrid, del Partido Popular, aconsejaban que, oye, que todo el mundo hiciera vida normal y que aquí no pasaba nada y que no había nada de lo que preocuparse. Aquí lo que hay que hacer es tener un poquito también de coherencia en las cosas que se dicen. Por ejemplo, ya que hablamos del Partido Popular, como pequeño detalle, ayer en Asturias el Partido Popular pidió una comisión de investigación por las muertes que ha habido en las residencias de ancianos. Me parece perfecto, me parece muy bien. Me parece dramático cualquier número de muertes en una residencia de ancianos. Hay que tener en cuenta que en Asturias ha habido 80 muertes en residencias. La pregunta es, ¿ese mismo Partido Popular en Madrid que ha habido 4.260 y está gobernando también va a pedir una comisión de investigación?
Pues mire, a colación de esto le leo un titular, pero es de La Razón, entonces usted ya sabe.
Bueno,
se lo espera, ¿no? Ya se pone un poco en guardia.
No, que va.
El Partido Popular asume que tendrá que pactar si Sánchez sacrifica a Iglesias. Esto era el titular, pero luego la letra pequeña habla de que de un pacto que han rechazado hasta 12 veces y que el PP teme que el PSOE busque liberarse de Iglesias y proponga un acuerdo de mínimos para salvar la economía que les obligue a retratarse. Es decir, al final es como lo que viene a decir es que como que Pedro Sánchez, su dolor de cabeza es Pablo Iglesias y por lo tanto será Pablo Casado el que saque del atolladero el gobierno.
No sé la manera en la que hace periodismo cada uno, supongo que tiene derecho a hacerlo, pero luego tienen que pensar si quieren ser considerados un medio serio o un folletín o un panfleto. La cuestión es la siguiente: yo creo que se puede poner encima de la mesa clarísimamente la lealtad institucional que están teniendo unos y las que están teniendo otros. Yo creo que no hay absolutamente nada que reprochar a la lealtad institucional que está teniendo cualquier dirigente de Podemos en este momento frente a la escasísima lealtad institucional que está teniendo cualquier político del PP que se nos ocurra en este preciso instante. Las barbaridades que está diciendo constantemente el Partido Popular, que además se desdice cada 24 horas de lo que ha dicho el día anterior, me parece que no hay mucha más vuelta de hoja al respecto. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Cualquier pacto. Aquí hay que tener un poco también creo que hay que ser un poco consecuentes y pensar, uno tiene que entender también qué papel le toca jugar en cada momento. Yo creo que la oposición, esto es como cuando, es que me hace mucha gracia, cuando Casado al principio de la legislatura decía que había una manera de que el Partido Socialista no tuviera que pactar con Podemos, como si estuviéramos obligados. Oye, se pacta con quien se quiere y si no se quiere no se pacta. Ya vimos lo que pasó en las primeras elecciones. No hubo forma de pactar y no se pactó. Pero Casado decía que había una forma y era, pues, mira, yo traigo aquí mi plan de presupuestos y tú lo aceptas y entonces ya no tienes que pactar con Podemos. Bueno, vamos a ver, los presupuestos parten del gobierno. Señor Casado está en la oposición. Yo creo que es bueno que cada uno entienda el papel que le toca jugar en cada momento. Si el señor Casado quiere proponer unos presupuestos, para ello lo que tiene que hacer es ganar unas elecciones, ser el presidente del gobierno y entonces poder presentar un proyecto de presupuestos. Ahora es exactamente lo mismo. Creo que no es el señor Casado el que tiene que venir con un plan, decir, mira, oye, si aceptas esto, oye, aquí te libras de todos y pactas conmigo.
Sí, en este caso.
Para empezar, nunca dice qué es lo que quiere realmente.
Sí, en este caso él se lamenta de que no le llamen por teléfono, de que no tenga ninguna reunión. Y lo que sí que argumenta es el hecho de que se necesita un pacto de unidad, que se pongan las cartas boca arriba, que se les explique las cosas claramente, y en ese caso apoyaría todo lo que el gobierno considerara, pero siempre teniendo la misma información que en este momento tiene el presidente del gobierno, y que lo haría simple y llanamente porque por la situación en la que se encuentra en este momento España.
Claro, y por eso mismo digo que cuando tiene la oportunidad de hacerlo es cada vez que se sube a la tribuna del Congreso a hablar, porque es el púlpito que él puede utilizar para expresarse en público, no las entrevistas en privado. Pero cada vez que se sube a la tribuna de oradores del Congreso, él no hace más que atacar a todas las medidas, atacar personalmente a cualquier político, a cualquier ministro, al presidente que haya estado interviniendo antes, y a continuación, cuando ya ha terminado de atacar, tú dices, pero bueno, venga, va, te voy a votar esto a favor o me voy a abstener. Por cierto, en el escrito de propuestas que presentó Vox para el estado de alarma, en el que se pedía la dimisión del presidente de gobierno, el Partido Popular no vaya a ser que siga apareciendo la derechita cobarde esta que decía Abascal en su momento, se abstuvo.
Sí,
fue el único partido que se abstuvo a esa votación.
Por lo visto, Vox sube en popularidad y el PP está bajando en popularidad. No sé si he visto las últimas encuestas.
La verdad es que no estoy muy por la labor de las encuestas últimamente, porque creo que estamos en una situación en la que todo va a estar muy distorsionado. Pero bueno, evidentemente yo creo que es patente que se están disputando el espacio de la derecha, y a mí me sabe mal, porque creo que hay mucha gente, mucho votante en este país que estaría encantado de poder votar un partido de derechas, pero un partido serio y un partido consecuente con sus postulados, no un partido que esté constantemente en una carrera hacia el precipicio para ver quién dice la barbaridad más grande.
También se ha criticado bastante el hecho de que el ministro de Seguridad Social, Escrivá, no apoyara las pensiones Iglesias, el vicepresidente Iglesias, quería una pensión mínima, y el ministro Escrivá ha dicho que no, que en principio van a quedarse con la que sí que se está tramitando. Entiendo que será porque la tienen más avanzada, ¿no?
Sí, y de todas formas las discrepancias son lo más normal del mundo en la política, incluso dentro del Consejo de Ministros, y máxime cuando estamos en un gobierno de coalición, es normal que haya posturas diferentes. La cuestión está en cuando llegue un texto al Consejo de Ministros, que lo aprueben, y que cuando llegue ese texto al Congreso, que se convalide, y que se apruebe el proyecto de ley, si lo es en este caso, y ver un poco la unidad política. Antes de las votaciones, todas las discrepancias son perfectamente válidas. Yo, aquí, cuando alguien no le da la razón a otro a ciegas, parece que haya una crisis provocada política. Y no es así. En los partidos democráticos, como es en este caso el Partido Socialista o es Podemos, la discrepancia siempre ha existido, siempre podrá existir, y la unidad viene después, cuando se toma una decisión en conjunto.
Por cierto, ¿cómo valora que la Unión Europea haya decidido sí llegar a un acuerdo?
Pues es precisamente, creo, que lo que estábamos hablando, que al final los acuerdos, esto creo que, si no recuerdo mal, lo comentamos la semana pasada, los acuerdos van a llegar y van a ser totalmente inexorables, por una cuestión muy sencilla.
Sí, pero la semana pasada aún se hablaba de que no se había llegado a un acuerdo, es decir, que los Países Bajos y demás estaban bastante reacios.
Pero al final se ha llegado a un acuerdo, precisamente con una aportación de una cifra que es ligeramente superior a la que pretendía España. Queríamos movilizar 500.000 millones de euros, finalmente se movilizan 540.000. La cuestión está, eso decía, que lo que hablábamos la semana pasada, precisamente, que decíamos que los grandes pactos van a llegar porque es que la historia va a juzgar a aquellos que no estén dispuestos a trabajar en conjunto, a arrimar el hombro, y que no estén dispuestos a trabajar por un futuro en común, porque es que realmente estamos en una situación en la que el postureo está muy bien, te puede quedar muy bien en la foto, pero la cuestión está en que las fotos permanecen, permanecen en las hemerotecas, y dentro de unos meses, a lo mejor ese postureo todavía te sirve, pero dentro de unos años serán cosas que te harán sonrojar y que la gente te recordará constantemente, porque al final uno puede llevar la razón o se puede equivocar, pero lo que no puede hacer lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo en la situación en la que estamos ahora es bloquear, es frenar, es poner palos en la rueda, porque eso sí que no tiene sentido. Se puede discrepar, por supuesto, pero poner palos en la rueda de tu propia bicicleta, porque al final estamos todos subidos en la misma bicicleta, que es España. Poner palos en la rueda para que esto descalabre y ya lo levantaremos nosotros cuando se haya hundido, que es, recordemos, cuando la crisis, recordemos palabras de un después ministro del Partido Popular, pues que se hunda, que ya lo levantaremos nosotros. Parece que estén en la derecha siempre con lo mismo. Oye, pues que se hunda, ya lo levantaremos nosotros. Pues yo creo que es muy preferible que las cosas no se hundan. Y las cosas no se hunden cuando todos reman en la misma dirección.
Pues esperemos que sea así. Germán Renau, muchas gracias por haber entrado en directo y, si usted le parece, la semana que viene seguimos hablando sobre estas cosas y seguramente las que vayan surgiendo.
Pues yo encantado de estar con vosotros, como siempre. Un abrazo muy fuerte y a todo el mundo que nos esté escuchando, pues que se quede en casa, que se cuiden, y que esperemos que dentro de poco podamos estar saliendo y viéndonos otra vez en persona.
Muchas gracias y buenos días.
Venga, hasta luego.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual: cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350. O llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Allà viatgem fins a Vistabella per parlar amb el seu alcalde, Jordi Alcón. Bon dia, Jordi.
Bon dia, com va?
Mos pot contar com està la situació al seu poble?
Pues de moment bé, de moment estem aguantant, encara no tenim cap cas, esperem que dure prou de temps aixina. Però bé, la veritat, sí, la gent està responent molt bé a les mesures de protecció que s'han proposat a nivell sanitari i després de anar als comerços i tot això, la gent ho està respectant molt bé. I per sort també no hem tingut casos de, algun molt puntual de gent que s'ha desplaçat a les segones residències.
La veritat és que allà a Vistabella potser estan un poquet preocupats, sobretot a la zona d'interior de Castelló, perquè la població està més envellida, no? I és un factor de risc.
Clar, si comptem quasi que vora un 40% de la població té més de 65 anys i molts d'ells també tenen patologies prèvies a nivell respiratori o cardíac o alguna cosa. Claro, pues se convertís en gent que pot tindre molt de perill enseguida si es que en algun cas.
Però la veritat que des del consistori estan ajudant, no?, a que aquestes persones no isquen de la seva casa amb un programa que es diu Menjar a casa. Ens pot contar un poc de què es tracta aquest programa?
Sí, clar. El Menjar a casa, això és un programa que va així endavant des de Conselleria de Benestar Social. Així a Vistabella teníem la problemàtica de que, clar, això era el menjar s'elaborava i se distribuïa des de València. Entonces, arribava així, el repartien així a Vistabella un dia a la setmana.
Clar.
Entonces, claro, donar el menjar de tota una setmana repartit en un dia i i venia des d'allí per les qualitats del menjar i a nivell nutricional ja i de conservació pues, no eren les millors, la veritat. Entonces, pues, vam optar per això. Des de, com l'Ajuntament tenim una cuinera contractada per al menjador de l'escola, pues, vam aprofitar i simplement un poc allargar l'horari d'ella i tot això. I considerem que era totalment factible assumir la municipalització del servei. Des del dia 1 pues, estem oferint el servei a la gent del poble, de moment a nivell pilot, perquè havíem fet una ordenança, però on estan tots els tràmits administratius paralitzats, pues, ahir la tenim menjarà. Però bueno, pues, la veritat és que està donant molt bon resultat, la gent està molt contenta, perquè ja és el menjar elaborat a casa, comprat així a les tendes del poble i elaborat, però bueno. Però no és una empresa de càtering industrial, s'està fet en una cuina, una cuinera, clar. I al moment es reparteix a les cases.
Sí, quanta gent s'està aprofitant d'aquest programa ara mateix?
De moment tenim 4 persones adherides, perquè són les que estaven en el programa anterior. Però, clar, molta gent en el programa anterior se va donar de baixa per la qualitat del menjar i tot això. La gent no ho volia. Ara ja, des que hem començat, ja tenim una llista d'espera de 8 persones, també. I esperem que siguin més i poder oferir el servei a tota la gent que li pugui fer falta.
Este que tindrà unes característiques precises per aprofitar-se d'este programa?
Clar, està, a veure, això va baix supervisió mèdica i de la treballadora social que tenim. Ella és la que fa l'informe i l'estudi i avalua si una persona pot optar o no. Una persona que tingui recursos a nivell, doncs, tingui gent en casa que li pugui facilitar i pugui fer el menjar, evidentment, no tindria prioritat sobre alguna altra persona major que estigui sola a casa.
I qui elabora el menú diari que es dona a aquesta gent?
Per a l'elaboració dels menús vam contractar en una nutricionista titulada. Entonces, va fer els plans partint del menú que contenen l'escola, els xiquets, per intentar facilitar també a la cuinera, que no tingui de fer 35 menús, pues adaptar bàsicament els mateixos ingredients de base, pues adaptar-los a les dietes dels usuaris. Ja poden ser pues, dieta normal, pues, de règim o de fàcil masticació, perquè hi ha gent que pot tindre problemes, o diabètica o cosa així. Pues nosaltres intentem adaptar-lo tot i ella supervisa tots els menús mensuals.
I des d'un ajuntament tan menut com és Vistabella, no? Com es pot fer per ajudar a la gent per pal·liar la situació del Covid-19? Què s'està fent?
De moment, pues, l'ajuntament, en recursos propis de moment, sí, hem comprat ja EPIs per a repartir als comerços i a la gent. El que hem pogut, de moment, Diputació sí que ens està ajudant prou per al tema de per aconseguir-ne més, perquè està molt complicat i la gent estan ficant uns preus a vegades abusius dels equips de protecció. Entonces, pues, sí que hem repartit això, després sí que telefonem a tota la gent gran, per exemple, des de l'Ajuntament, tota la gent de l'escola de gent gran que tenim. Sí que fem un seguiment setmanal per a veure si necessita alguna coseta, si necessita medicaments o qualsevol cosa que pugui necessitar, inclús xerrar o companyia.
Clar.
Companyia més complicat, però bueno, sí. Xerrar per telèfon, per lo menos sí. Entonces, més o menys està tot prou controlat.
Treballs de desinfecció s'han realitzat?
Sí, els estem fent majoritàriament en els operaris municipals, en motxilles de desinfecció, com el poble és menudet, doncs podem abarcar-lo. I van vindre també la setmana passada els bombers a tirar-nos una maneta que s'acumula la feina.
I al principi de l'entrevista m'ha comentat que sí que hi ha algun cas d'algú que ha anat a la segona residència que tenien allà a Vistabella. Contem-nos un poquet si han fet controls perquè la gent no puja fins allà durant aquesta Pasqua.
Sí, a veure, ha sigut algun cas molt puntual, i ha sigut gent que hem detectat que pues, pujava perquè té l'hort o alguna història, però venia de Castelló, doncs no és el correcte.
Clar.
Sí que la Guàrdia Civil sí que està fent controls tots els dies i està patrullant per així tots els dies, a vegades les patrulles... diguem, les rutinàries i altres van en el vehicle de camuflatge. Doncs sí que està prou controlat. Evidentment, pues, la Guàrdia Civil també té recursos que té i algú s'escapara, però per sort s'està respectant prou.
Sí, s'han ficat denúncies.
A Cidal me consta que no. Sí que han hagut avisos verbals de que feu passejant pel carrer i cosetes d'aquestes.
Clar.
A vegades la gent se descuide, però mira, la gent al final sí que fa cas i entonces tot bé.
Perfecte. Pues moltes gràcies, Jordi, per contar-nos i ser els nostres ulls allà dalt i esperem que tots estigueu bé i que siga aixina la situació tranquil·la.
Pues moltes gràcies.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai, els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Trámites de Comunidad queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@trámitesdecomunidad.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
I ara també ens arriben notícies de Generalitat. Tenim el seu diputat autonòmic, Paco Gil. Molt bon dia, Paco.
Hola, bon dia, bon dia.
Avui arriba el nou avió?
Sí, està previst. Aquestes coses fins que no aterren, no, a l'aeroport, no es pot confirmar en tota la, això, en tota la seguretat, però sí, vamos, si no n'hi ha cap tipus d'imprevist, avui arribarà un altre avió amb equipament de sanitari destinat a la Comunitat Valenciana.
Després també ens parlen de la repartició de mascaretes, és a dir, s'estan repartint en totes les poblacions veïnes a la gent que va en transport públic, no?
Sí, en principi, seguint les instruccions del govern central, perquè és qui en principi ha coordinat tot aquest tipus de lliurament, no, de material preventiu, pues evidentment nosaltres en la Comunitat Valenciana hem començat un dia després, degut a que ahir evidentment era festa autonòmica i per tant s'ha retrasat el dia d'avui, i seguint aquestes directrius i aquestes indicacions per part del govern central, del Ministeri de Transports i de més, pues està duent-se a terme i se repartiment, no, de mascaretes, per tal de que la gent pues pugui anar previnguda, sobretot i per damunt de tot en el transport col·lectiu.
També ens parlaven de les garanties autonòmiques. Més enllà dels ICOs, els avals per autònoms i pimes disponibles ja en les comunitats autònomes.
Sí, en aquest cas concretament l'Institut Valencià de Finances, l'IBF, té molt a dir, i de fet el propi director Llueca ja va avançar també que n'hi haurien unes línies de préstecs en condicions molt, molt favorables de cara a aquesta recuperació econòmica destinada fonamentalment als xicotets i mitjans empresaris. De fet, crec que ja s'han rebut peticions per valor del voltant de 150 milions d'euros. Jo estava llegint la informació que ha distribuït el propi Institut Valencià i bueno, les quantitats que la gent, que els empresaris, que els emprenedors poden demanar, arriben fins a 750.000 euros en el cas de mitjanes i de xicotetes empreses, i fins a 1,5 milions d'euros a empreses ja de major rango. Per tant, és una gran oportunitat que la gent que ho necessita hauria de mirar.
També per a les persones que estan afectades a l'ERTE, en motiu de la declaració d'alarma del Covid, les ajudes tindran un import global d'un màxim de 33 milions d'euros que seran concedides de forma directa, i la seva gestió recaurà en l'Agència Tributària Valenciana i en Labora, claro.
Sí, ho va anunciar el president Puig esta setmana passada, que evidentment hi ha una línia pressupostària de 33 milions d'euros, precisament que possiblement arribarà a un voltant de 200.000 persones, 200.000 treballadors i treballadores que s'han vist afectades greument, no, per aquesta crisi. Crec que és, com se va dir, és una ajuda directa de 150 euros i que evidentment se farà d'una manera, se deu de fer d'una manera molt àgil i se reparto.
Mire, després també n'hi ha algo en el que vostè ha estat en desacord, i és que vostè diu que Onda reclama a la Diputació l'anticipo de recaudacions dels 7 milions que li corresponen, i vostè assenyalava, de més en mayúscula, que deixen ja de dir mentides i que intenten sacar rèdit polític. Per què diu això vostè?
Ja, bueno, estos dies estem veient, no? Lo millor de les persones, i també la cara, diguem-ne de manera suau, no? La cara desagradable, no? També de les persones. I en l'àmbit polític, pues, no deixa de ser una qüestió també similar, no? A la resta de la població. Ho dic tot això perquè vaig llegir en un diari en internet que des de Onda el propi regidor de Hisenda i d'Ocupació estava denunciant que la Diputació Provincial de Castelló s'havia negat a avançar-li 7 milions d'euros que li pertanyen per la recaptació dels impostos municipals, concretament d'IBI i d'IAE. I jo sí que el que fa és que matisar aquestes afirmacions perquè no són correctes, són molt sesgades i jo diria que eren malintencionades. El regidor en qüestió va ser diputat delegat del servei de recaptació al qual jo porto treballant des de l'any 87, ara estic en excedència per raons evidents, no? Estic de diputat a les Corts Valencianes i sé de el que me dic, no? I jo el que deia és que si són 7 milions que reclama, que diu que no, la Diputació no l'ha donat, fonamentalment és per dues qüestions, i ell les sap. Una és que no se van demanar al seu temps. El regidor en qüestió i diputat també provincial sap que n'hi ha un termini per a demanar esos avanços sobre la recaptació, sobre el 75% de la recaptació que se produirà a l'any següent, és a dir, dins del 2020, i aquesta petició, pues jo crec que no la va fer, i evidentment com no la va fer, pues no se li poden avançar allò que no ha demanat en el seu moment. Això és una qüestió. I la segona qüestió, que tampoc s'ha de perdre de vista, i ell ho sap perfectíssimament, perquè a més fa una al·lusió al text legal, i és que és una qüestió, la Diputació pot avançar sobre la recaptació, sempre i qual la seva tesoreria lo permetisca, una, i dos, que és una qüestió potestativa. O sigui, és a dir, no és una obligació legal, sinó que la llei permetís a les diputacions poder avançar part de la recaptació futura. Però, torna a dir, és una possibilitat, no és una obligació. I el senyor Salvador Aguilella, i aquests termes, pues, no es trasllada a la ciutadania, i el que fa, el que interpreta, el que vol fer que interprete la societat és que la Diputació, per ser d'un color polític diferent al de l'Ajuntament d'Onda, pues li està fent algo que no és correcte. I per tant, jo m'indigne en el sentit de que en aquests moments on la preocupació fonamental de la gent és, en primer lloc, la seva salut, en segon lloc, la seva viabilitat econòmica, no? Pues que polítics se dediquen a, pues això, a difondre notícies que no són correctes i que no són reals.
Mire, quan vam parlar amb el president de la Diputació, ell ens va dir que la gent que no havia presentat en temps l'anticipi és del que parlem,
sí,
que estava a temps, és a dir, que ampliaven el temps per a tornar a presentar-lo.
Sí, però matisava una qüestió, sí. I és que este segon termini per a demanar estes bestretes, estos anticipaments, d'una manera excepcional, perquè la situació és excepcional.
Excepcional, sí, era aixina, eh?
Havia de tindre en compte també els ajuntaments que la disponibilitat dels diners en caixa ja no són els mateixos que n'hi havien fa 5 mesos. És a dir, la Diputació en este segon termini de petició d'anticipament sobre la recaptació, simplement i posa simplement, entre cometes, posa 5 milions d'euros que pot contribuir en aquest moment. I ho anuncia d'aquesta manera. La Diputació posa 5 milions d'euros a l'abast dels municipis que en el seu moment no van demanar. Per tant, de manera solidària, la Diputació, en este, torna a dir, convocatòria extraordinària que planteja ara en el mes d'abril, ja diu que la quantitat a repartir serà proporcional i fa, a més, una altra qüestió, perquè això també s'ha de dir, fa distincions entre municipis de més de 5.000 habitants i de més de 5.000 habitants. I posa dos montonets, claro. Evidentment, torna a dir, a aquestes altures de l'any pressupostari i, a més, en aquestes condicions on la lluita està en un altre lloc, doncs la Diputació posa 5 milions d'euros a repartir entre aquells ajuntaments que no ho havien demanat. Val?
Per tant, tema que queda zanjat. Una altra petició que fan des d'un altre partit, en este cas el de Vox. Vox demana al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana les xifres reals de morts per coronavirus en la Comunitat Valenciana.
Sí.
Concretament, la portaveu de Vox, Ana Vega, ha requerit a l'Alto Tribunal Valenciano, a l'Alto Tribunal Valencià, les dades del registre civil des de febrer per a conèixer la xifra real. Què li pareix?
A veure, aquesta formació política d'extrema dreta, i jo no me cansaré mai de dir allò que és veritat, jo crec que no estan per la solució. Ells, que van de patriotes, jo crec que només se volen ells a si mateix, ells no volen a la resta de gent que no pensa com ells. És una manera més d'embolicar, una manera més de deixar malament el nostre sistema democràtic i és dubtar de la honorabilitat, primer, dels empleats públics i, segon, dels responsables polítics. Jo no crec, no entenc en aquestes idees conspiranoiques, en aquestes qüestions que dubten de si la Terra encara serà plana o no serà plana i de que unes comunitats autònomes estiguen donant les dades i altres comunitats autònomes no. Perquè no les demana en una altra comunitat o les demana a nivell estatal, no? És una manera de fer roïdo i és una manera de continuament en la tribuna, no? I exposar-se públicament per a que la gent pugui parlar d'ells. Jo, en fi, crec que és una qüestió extravagant i crec que no busca absolutament més que ruïdo polític, desgastar els governs, intentar enderrocar-los i claríssimament les peticions que se fan des de Madrid per al seu líder, pues són, en fi, no les vull ni catalogar.
Una última qüestió, sí. I és el fet de que el president Ximo Puig va començar en el Plan Marshall, que després va continuar el president d'Espanya, Pedro Sánchez.
Sí.
Li dic això perquè cada vegada que que Ximo Puig ens anuncia algo, pareix que després continue, no? Que Pedro Sánchez almenys té la mateixa forma de pensar. En l'última intervenció que van tindre, ell va ser el primer que va parlar en donar a les comunitats autònomes la potestat per a que decidiren com alçar el confinament, i en esta última intervenció que han tingut ja s'han apuntat més presidents de comunitats autònomes.
Sí, bueno, jo crec que el president Puig és un polític de llarg recorregut i també de llums llargues, i de que és una persona, pues, crec que està afrontant, no, aquest problema en molt de raciocini, en molt de, en fi, de tranquil·litat, en el sentit de que no se fan tampoc manifestacions siquiera grandiloquentes ni extemporànies, i jo crec que el president Sánchez pues té en compte la visió també, no?, que aporta no només el president Puig, sinó diferents presidents i presidentes autonòmics. Respecte al tema de la desescalada, no?, com s'ha definit, no?, el tornar a la normalitat, bueno, pues és aventurar de moment dir cap tipus de qüestió, però sí que és veritat que va apuntant-se a aquesta possibilitat de que els diferents territoris, i ja no diferents territoris, sinó els diferents segments poblacionals, puguen tornar a la normalitat, pues, de manera asimètrica, per dir-ho d'alguna forma, no?, que la gent pugui entendre. És veritat que la realitat social i la realitat poblacional de les diferents territoris d'Espanya, pues això, són, són diferents, i possiblement pues aquesta desescalada se pugui fer de manera diferent en els territoris, no?
Pues Paco Gil, diputat autonòmic, aclarat aquests dubtes, segurament la setmana que ve tornarem a plantejar més, per a que vostè vagi contestant-nos.
Molt bé, així estarem.
Moltes gràcies i bon dia.
Vinga, bon dia, bon dia.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
I ara també des del Partit Popular, diputat nacional Òscar Clavell, bon dia.
Molt bon dia.
Mire, li llig un tuit que va traure un titular d'Europa Express, d'Europa Press, que va dir: Sánchez compara la unió de los españoles frente al espectáculo de políticos peleándose. I ell diu: no saldrá de mis labios otra palabra que unidad, ni un reproche, ni una crítica, ni un desplante.
Y pues mire, pues a mí en esas declaraciones me ve al cap el 2014. Uh-huh. 2014, cuando Pedro Sánchez era el líder de la oposición, cuando gobernaba Mariano Rajoy el Partido Popular en España, vam tindre una crisis sanitaria que era la de l'Ebola, que no va causar cap mort humana, zero persones van morir, i només va morir un gos. Va tindre que ser sacrificat un gos, pues, per a evitar que se contagiara l'Ebola a les persones. En aquell any, en aquells dies, Pedro Sánchez, ell personalment, tildava d'incompetent, d'un govern inútil, al govern del Partit Popular de Mariano Rajoy, demanant inclús la dimissió de Ana Mato, que era entonces la ministra de Sanitat. Si aquest comportament del 2014 és el que ara fer al Partit Popular estant en l'oposició i governant Pedro Sánchez, seria totalment el contrari. Mire, imagínese que avui, 2020, estiguera governant Pablo Casado en la Moncloa, que tinguérem més de 18.000 persones mortes, perquè ja superem la barrera dels 18.000 persones mortes, més de 172.000 contagis, persones infectades, molts d'ells personal sanitari, que són els que ens tenen que salvar la vida i estan ficant en risc la seva pròpia vida. Les sedes del Partit Popular de tota Espanya estarien incendiades, cremades. I li ho dic literalment, cremades, incendiades. El Partit Socialista, si estiguera a l'oposició, haguera demanat per activa i per passiva, des del primer moment, la dimissió no només del president del govern, sinó de tot el govern, i segurament una convocatòria electoral imminent. Del Partit Popular, a dia d'avui, perquè temps n'hi hauran per demanar responsabilitats, l'únic que estem fent és una oposició, per supost, perquè estem en l'oposició, però com som un partit de govern, que sabem governar, i sabem també fer oposició, d'estar al costat del govern i sobretot recolzar-lo en moments tan complicats. A més de reconèixer tots els errors i totes les incongruències que el Partit Socialista, que el govern d'Espanya, ha fet i que Espanya estigui ara en aquests més de 18.000 persones, 18.000 espanyols morts. Per tant, torno a dir que el moment, el temps de les responsabilitats arribarà, per supost, i serem molt durs. Però això no significa que el Partit Popular siga un partit barriobajero, per dir-ho d'alguna manera i molt clara, conforme va fer el Partit Socialista en el 2014. Per tant, que s'apliqui el cuento, Pedro Sánchez. Ell és el president del govern, ell en un estat d'alarma és la màxima responsabilitat i el mando único de totes les decisions que se prenguen en Espanya en un estat d'alarma, que està ampliant-les, prorrogant-les cada 15 dies, els seus socios estan abandonant-lo, els seus socios d'investidura estan abandonant-lo, i el Partit Popular és el que està fent que aquesta crisi, primer sanitària, després econòmica, que també tindrem temps de parlar, i no ens oblidem de la crisi social, que també vindrà pues, seguidament. Per tant, el Partit Popular no és el Partit Socialista, afortunadament. El Partit Popular estarà a l'altura ara i després, perquè després, torna a dir, serem aquesta oposició dura que demanarà responsabilitats a qui tinga que demanar-les, però per poder demanar responsabilitats el que tenim que saber és la veritat i no tantes mentides conforme estan acumulant-se per part del Partit Socialista. Volem saber el número real de persones que han perdut la vida, que no són 18.000 persones, són moltes més a conseqüència del Covid-19. Volem saber volem que se facin aquests tests per saber la realitat de les persones infectades i contagiades en Espanya, que no són 172.000, seran moltes més.
En este cas, els acusen de que vostès estan tachant-los de que ells són els criminals, de que ells són els que permetixen que aquestes persones morguen. Diuen que vostès no estan recolzant i que això és una pandèmia que no té precedents, que és la primera volta que se troben i que no és just que vostès el que facin és acusar-los a ells.
Mire, per exemple, Grècia. Per què en Grècia a dia d'avui només n'hi ha 98 persones que han perdut la vida i la curva ja és totalment plana? Perquè se van agarrar les mesures quan corresponia. Mire, des del dia 3 de febrer, la OMS i la Unió Europea estan advertint-nos que tenim que agarrar mesures. 3 de febrer. Un mes després del dia 3 de febrer, algo més, pues pràcticament 5 setmanes després, el dia 8 de març, els carrers d'Espanya estaven plens de gent, contagiant i expandint el coronavirus conforme s'ha demostrat. Després del 8 de març és quan es comencen a agarrar mesures, però a remolque de moltes comunitats com la de Madrid, que decidís ella, la Comunitat de Madrid, la presidenta de Madrid, decidís suspendre les classes presencials per als alumnes de la Comunitat de Madrid.
Entonces, vostè està d'acord en el titular este de que realment el que és un mal de cap és Pablo Iglesias, és el vicepresident el que és el mal de cap, no?
El problema, no vaig a dir mal de cap, el problema per a Espanya en aquests moments és Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Metiu a l'ordre, que Pablo Iglesias, que Pedro Sánchez, que Iglesias. Però és un gran problema que està provocant més de 18, que ha provocat dia oficials més de 18.000 persones mortes en Espanya. Això sí que no té cap precedent en Espanya. Mai ha tingut cap precedent en Espanya una situació, una crisi sanitària tan greu en tantes persones que han perdut la seva vida i sobretot sanitaris. Però és que torne a dir, mire, el que no pot ser és que s'estiguen així prometent test quan la OMS ja ens ha dit que només n'hi ha una solució, que és test, test i test. Així no s'estan fent els tests. Per què no se fan els tests? Primera, perquè ja sabran ells, ja se demostrarà o ja se comprovarà l'empresa ISTA, que per dos vegades, no una, per dos vegades, ha enganyat, en teoria, ha enganyat al govern d'Espanya. Segona, perquè si se fan els tests, se sabrà realment la repercussió d'esta enfermedad, d'este Covid, d'esta pandèmia en Espanya, que el govern està ocultant, perquè no vol que se sàpien els datos oficials. Quan sàpiam el número de real de persones mortes que han perdut la vida, perquè no ho diu el Partit Popular, és que ho diu el TSJ, per exemple, de Castilla-La Mancha, és que ho diu el Ministeri de Sanitat, és que ho diuen els registres de persones.
Sí, però com el Partit Popular en aquest cas ho té clar i vostè està dient on està el mal i el que vostès han analitzat, suposo que ben assessorats per tècnics, n'hi ha un titular avui en La Razón que diu que el PP assumeix que tindrà que pactar si Sánchez sacrifica a Iglesias. Però estan parlant del PP de Pablo Casado, sí. Que per una altra banda, vostè sap que dins del seu partit n'hi ha gent que pensa de formes distintes. Per tant, en les lletres més menudes, el PP teme que el PSOE busque liberar-se d'Iglesias i proponga un acuerdo de mínimo per salvar l'economia que les obliga a retractar-se. Això seria tant com donar-li suport a Pedro Sánchez, deixar-lo governar perquè posarien el benestar dels espanyols en el Partit Popular, no?
Mire, aquests famosos pactes de la Moncloa que estan en boca de tots últimament, d'aquests pactes de Moncloa no me sabem el títol, no sabem res més. No sabem el contingut, no sabem en què consisteixen aquests hipotètics pactes de Moncloa que vol Pedro Sánchez. El primer que té que fer Pedro Sánchez és ficar les cartes cara amunt, totes les cartes damunt la taula, totes. Volem tindre tota la informació. Què és el que estem demanant?
En cas de que tingueren tota la informació...
Sobre aquesta informació valoraríem.
Esa és, en cas de que tingueren la informació, sí que plegarien a valorar un possible pacte.
Que hauria, per supost que n'hi hauria que valorar, i després ja se decidiria. Però és que necessitem informació. És que este senyor no vol, el primer que no vol un pacte de la Moncloa és Pedro Sánchez. Pedro Sánchez el que vol és mantindre's en la Moncloa, però no vol pactes. Els pactes de la Moncloa és algo retòric, que queda molt bé, és un titular molt bonico, però darrere d'aquest titular sap vostè que té que haver una notícia, té que haver un cos, un contingut. I no ens hem de quedar només en el titular, sinó que hem de llegir tota la lletra, hasta la més menuda.
Entonces, al final, Pablo Iglesias és un dolor de cap, però en realitat és de Pedro Sánchez els que no s'arriben a fiar.
A veure, és que Pedro Sánchez és el president del govern, no ens enganyem. Pablo Iglesias és el vicepresident. Igual de culpable és Pedro Sánchez que Pablo Iglesias, igual. Però el que no pot ser és que dos partits, PSOE i Podemos, estiguen aprofitant-se literalment d'esta situació per a canviar en el BOE, publicar en el BOE coses diumenges, dissabtes, dissabtes sants, dies de festa, per a poder colar coses que no tenen res que veure en la pandèmia del Covid-19, per exemple, que Pablo Iglesias estigui en el CNI. Per exemple, que ha saltat en foc en les redes socials i en les notícies en la possible expropiació de vivendes per part del govern per a donar-les a qui es consideren. Este últim, este dissabte passat.
En este, cas, no en este cas han aclarit que no era exactament expropiar-les, sinó als que tinguin més de 10 vivendes, pagar-lo d'un fons públic, però sí obligar a aquells que no tenen sostre puguen tindre.
Però i vostè se pensa que és correcte que un govern tinga que eixir a donar explicacions o aclarir algo que és publicat en el BOE? Però algo falla, és que algo falla. Mire, el BOE és lo que diu el BOE va a missa. I, per tant, el que és publicat en el BOE és el que se té que aplicar. I que és que el govern tinga que ser el dia següent a donar explicacions, a rectificar o a aclarir coses que s'han publicat en el BOE, només ens indica la improvisació, el nivell d'improvisació que té este govern en aquests moments. Això és molt preocupant, eh? Molt preocupant per qüestions sanitàries, però també per a qüestions econòmiques que vindran després, eh?
Què li pareix que el govern de la Generalitat Catalana hagi apuntat que lo de les 1.714 mascaretes tenien que veure en el dia de la diada de Barcelona de la Guerra de Secessió de 1.714. Bueno, que coincidera la xifra.
Què vol que li diga jo de Torra? No? Quan ha expulsat, ha volgut expulsar l'exèrcit d'Espanya, que estava fent una labor social, perquè el Covid-19 igual afecta...
Bueno, després l'ha reclamat, no?, que tornara.
Perquè l'ha reclamat, però perquè és que el Covid igual afecta a gent independentista que no, a gent de dretes que a gent d'esquerres. És que igual mos afecta a tots, mos pot afectar a tots. Però bueno, però jo no vaig entrar en aquests deliris nacionalistes, independentistes, que ja mos demostren el que són. Però mire, parlem de Generalitat, però de la valenciana, que és la que mos toca, directament. Mire, la Generalitat Valenciana, que el Ximo Puig, el president de la Generalitat Valenciana, el dia 19 de març, dia de Sant Josep, va anunciar que en 15 dies tindríem 3 hospitals de campanya més l'adequació a l'habilitació de l'antiga fe de València. Sap vostè, quasi un mes després, quants hospitals de campanya tenim? 0. En poques hores, la Comunitat de Madrid, en IFEMA, va fer un hospital de campanya alabat per la OMS, alabat per les administracions sanitàries mundials. En la Comunitat Valenciana portem gastat 9 milions d'euros, que no sabem on estan, 9 milions d'euros en aquests hospitals de campanya que només han servit per fer campanya política i publicitària de Ximo Puig i Mònica Oltra. Per cert, on està Mònica Oltra? On està la vicepresidenta del govern valencià? On està la màxima responsable dels centres de majors de la Comunitat Valenciana? Està amagada, no vol donar la cara. On estan aquests 3 hospitals de campanya, torna a dir, més l'hospital l'Antiga Fe? que per cert, hospitals de campanya que no tenien projectat aseus, no tenien projectat vàters. És que pareix surrealista, però és que és la realitat. Hospitals de campanya que no tenien aseus. Ja me dirà vostè què tipus d'hospital de campanya és, quan en un hospital la higiene té que ser fonamental, té que ser vital. Mire, s'ha anunciat que se faran tests generals en la Comunitat Valenciana. Sap vostè el número de tests generals, el que representa en quant a la població valenciana? Un 0,7% de la població valenciana serà testada. 0,7%. No arriba ni al 1%. Quan l'única solució per poder eixir d'esta pandèmia és saber, torna a dir, i torna al principi d'esta entrevista, torna a dir, és saber la realitat i testear generalment per a que sapiam el número real. No pot ser que gent asimptomàtica estiga passejant-se pel carrer o estiga anant-se'n a treballar, que pot anar a treballar, i estigui contagiant els seus companys o anant en un transport públic i contagiant a les persones que estan allà sense saber-ho. I això és l'única manera de poder detindre la curva. No n'hi ha altra.
Sí.
Ja que s'ha actuat tard i mal, perquè s'ha actuat tard i mal conforme sempre fa el Partit Socialista en este país, per lo menos que agarre medides sèries, que agarre medides que no estiguen pendents de les 11 i mitja del diumenge en la publicació del BOE, que pot canviar totalment el que està previst pel dia següent, pel dilluns. I això és el que se té que evitar. El que no pot ser és que en l'últim debat, en l'última aprovació per part del Congrés d'esta pròrroga que estem vivint ara, fins al dia 26 d'abril del confinament, Pedro Sánchez se li escape en una rèplica a Bildu, ojo, a Bildu, als terroristes de Bildu, que segurament hi haurà una altra pròrroga del confinament a partir del dia 26 d'abril. I que el Partit Popular no sàpia res, i que Pablo Casado no sàpia res. En això se senta el Partit Socialista negociant amb el Partit Popular. Per això, el que demanem és sinceritat, el que demanem és la veritat, el que demanem és tindre totes les cartes damunt la taula i cara amunt, per poder analitzar, per poder valorar i després actuar. Però mentre no tinguem la informació necessària, és impossible arribar a un acord amb Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no vol acordar el Partit Popular. Pedro Sánchez està ignorant a Pablo Casado. Pedro Sánchez i Ariana Lastra, la portavoz del PSOE, insulten al mateix temps que uno està demanant un acord en el Partit Popular, estan insultant-lo, estan humillant, no al Partit Popular i no a Pablo Casado, sinó a milions de persones que van votar al Partit Popular.
Sí, en este cas, Adriana Lastra no va estar massa fina i el que no volia dir Pedro Sánchez ho va acabar dient ella, no?
Bueno, sí que volia dir-lo perfectament, Pedro Sánchez és aixina, l'arrogància, la soberbia...
Sí, però vostè sap que diu que de seus labios no eixirà ninguna altra paraula que no siga unitat, eh?
Mire, poli bueno, poli malo. Poli bueno, poli malo. Tot el món sap el que és jugar a poli bueno i poli malo. Uno intenta quedar com el bo i després Adriana Lastra queda com la mala. I això és el joc que estan fent Pedro Sánchez i Adriana Lastra.
Sí, però estem en un moment que a més de n'hi haure un problema grandíssim, és el problema que tenim de que se'ns estem jugant la vida, literalment,
sí.
I a més tindrem després problemes per a poder subsistir econòmicament, necessitem un pacte d'estat.
I per supost, n'hi ha que fer-lo. Però vostè se sentaria a firmar algo que desconeix el que fica en aquest document?
No, des de luego no.
Això és el que estem demanant, però és que ni vostè, ni jo, ni ningú. ¿Vostè s'aniria a un notari ara a firmar algo que no sap el que està firmant?
Indiscutiblement no, perquè el que d'alguna manera se vol és que les coses funcionen bé. Perquè les coses funcionen bé, les dues suposa que les dues parts tenen que valorar i tenen que aportar. Però jo pense que donaria igual dos com tot el conjunt dels polítics. No sé si vostè comparteix el mateix que jo. És dir, el que n'hi ha que tindre és coherència. El que la ciutadania demana és coherència política.
Totalment. I mire, m'agrada que gaste el concepte coherència, perquè la coherència que tenia que haver tingut Pedro Sánchez en el 2014 no és la que està tenint ara. Uh-huh. Quan per un gos, per la mort d'un gos, per el sacrifici d'un gos, estava demanant la dimissió de la ministra de Sanitat i estava tildant d'incompetent a un govern d'Espanya, imagínese la incompetència ara, després de més de 18.000 persones mortes i més de 172.000 persones contagiades. Pablo Casado sempre que Pedro Sánchez l'ha cridat ha estat, sempre. Però és que vostè sap que a dia d'avui no l'ha cridat. Per tant, quin pacte pretén el Pedro Sánchez, quin pacte pretén el Partit Socialista en el Partit Popular i en Pablo Casado quan ni siquiera l'ha cridat? Mai, ni una vegada que Pedro Sánchez hagi cridat a Pablo Casado, sempre Pablo Casado ha estat present i ha acudit a la convocatòria del president del govern. Sempre, sempre. Però per què a dia d'avui no l'ha cridat? Per què a dia d'avui no li ha dit, mira, com a líder de l'oposició, aquestes són les qüestions, estem dispostos a negociar, estem dispostos a pactar i estem dispostos a arribar a acords. Però és que Pedro Sánchez no vol arribar a cap tipus d'acord.
Però la sensació que tenim els ciutadans és que, a més de la inestabilitat en aquest moment que tenim de la salut, imagina't, inestabilitat, no, la por que té el ciutadà en aquest moment d'estar contagiat, de no saber quin futur tindrà, tindre la classe política en la situació en la que està, de veritat, és per al ciutadà roïn. No sentim bé.
Però mire, totalment negativa, té tota la raó del món. Però vostè ho ha dit, perquè aquesta incògnita, aquesta duda, aquesta por de saber si el ciutadà està contagiat o no, per què té aquesta duda? Pues perquè no se fan els tests necessaris. Perquè el govern no està treballant conforme té que treballar, però si és que la Unió Europea, la OMS, li ho ha dit, test, test i test, és l'única manera d'eixir d'esta. Si és que l'estem demanant-lo des del Partit Popular, que se faci un test generalitzat per a tot el món, per saber si està contagiat o no, per saber si està transmitint el virus o no. Però si és que és l'única fórmula, i el Partit Socialista i el govern d'Espanya se neguen a fer-lo. I és que això és, vamos, és que és incomprensible. Però és que per això, perquè aquesta por del ciutadà desaparega, només hi ha una fórmula, que és ISA, només hi ha un camí, que és el test. I el Partit Socialista se nega.
Sí, i per als espanyols només hi ha un camí, unitat.
Sí, sí.
Que tinguin
sí.
Unitat.
Però i el
que busquen Popular, la fórmula per tindre sempre. Unitat.
Mire, el Partit Popular, sempre que s'ha necessitat el Partit Popular per aquesta unitat, per eixir d'una crisi, per firmar pactes d'estat importantíssims, ha estat sempre. Mm. El Partit Popular ha estat sempre. Però el que se mos té que cridar. A veure, qui té que tindre la iniciativa en un pacte tan important com és este? El president del govern. El president del govern és Pedro Sánchez. Mm. Encara que m'agrade o no m'agrade, encara que el vote o no el vote. Però Pedro Sánchez, avui per avui, és el president del govern. I, a més, en un estat d'alarma que és mando único, torna a dir, mando único. Ell és el màxim responsable de tot el que passa en aquest país en un estat d'alarma. I Pedro Sánchez és el que té que agarrar la iniciativa. Pedro Sánchez té que convocar a Pablo Casado. Pedro Sánchez té que convocar no només a Pablo Casado, a altres líders polítics de diferents partits polítics. Perquè si estem parlant d'un pacte d'estat, tenim que entrar tots els partits, sobretot els constitucionalistes, els que creem en Espanya, en aquest estat i en aquesta Constitució. Però és que el que té que fer és cridar-lo, el que té que fer és donar-li la informació de lo que se té que pactar, de lo que se pot modificar, de lo que se pot canviar, perquè en un pacte d'estat també se poden canviar coses, se tenen que canviar coses i totes les parts tenen que cedir. Però és que me pareix bochornós que mentre la gent està morint-se, que mentre la gent està contagiant-se, que mentre la gent estiguen confinats, este senyor se dedique a salvar-se ell. Pedro Sánchez se dedique a salvar-se ell, a mantenir-se en la Moncloa al preu que siga. Estem ben com ministres, com membres del govern, estan saltant-se la quarantena i el confinament. Estem ben com persones del govern estan sent, en teoria, que tinc moltes dudes, timats una i una altra vegada en la compra d'aixòs tests. Estem ben com no arriba el material sanitari de protecció als sanitaris, a les forces de seguretat, a tots els treballadors que tenen que treballar perquè nosaltres continuem vivint en tranquil·litat des de casa, tranquil·litat entre cometes, per supost. Uh-huh, uh-huh. Estem bé...
Perquè ens sentim almenys protegits. Òscar, si ens acaba el temps.
I això és l'únic responsable, torna a dir, és Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez vol pactar, el Partit Popular estarà sempre per a pactar, però volem saber què se té que pactar i què no, i volem saber i volem tindre tota la informació necessària per a poder arribar a aquest acord. Però Pedro Sánchez torna a dir, l'únic pacte que vol Pedro Sánchez és mantindre-se en la Moncloa, i això no pot ser. Tenim que ficar els interessos generals de la gent, dels que han faltat, dels familiars, dels treballadors, per davant dels interessos partidistes i particulars de Pedro Sánchez i del Partit Socialista.
Pues, Òscar Clavell, se'ns ha acabat el temps. Ja no podem continuar, però fins... Segur que la setmana que ve tornem a parlar. Moltes gràcies, Òscar Clavell.
Un plaer.
Bon dia.
Bon dia.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer
demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
I ara ens anem fins a Borriol a parlar amb el seu alcalde, Héctor Ramos. Bon dia.
Hola, bon dia.
Contem-nos un poquet com està la situació allà a Borriol.
Mira, de moment la situació sí, estem prou tranquils. A veure, pues, com a tots els pobles casos n'hi ha, però no és ninguna exageració, sinó mos ho haguem fet saber, clar. La gent s'està comportant molt bé, no és de casa, i bueno, gràcies a l'ajuda també dels veïns i dels comerços, la veritat que estem molt bé així.
L'últim dia, abans de la Pasqua, vam tindre la intervenció del portaveu de Ciutadans a Borriol, Javier Ramos, que va dir sí. que l'Ajuntament no estava fent plens telemàtics i ell va criticar aquestes accions. I crec que volem saber la seva opinió al respecte, com ha sigut aquesta situació.
Vale. Bueno, el tema dels plens telemàtics, de fet, jo parlo quasi tots els dies en el secretari, estem mirant de fer-ho legal. A veure, no és tan fàcil com fer, com he vist per ahir en altres ajuntaments, que fan un Zoom i se reunissen tots. No podem decidir res perquè els terminis estan parats, entonces tots els actes pues, se queden, no és que siguin nuls, però no tenen cap validesa fins que no s'alce l'estat d'alarma. Ara pues, estan donant en compte també que l'aplicació està al Zoom pues, té errors de seguretat, entonces, pues, clar, no és tan fàcil com dir veiem tots pel Zoom i fem un ple. I això és el que està mirant el secretari. També ens hem adherit a una plataforma que vol ficar la Diputació, però bueno, estem mirant com se fa exactament, com accedir.
El que també ens van dir des de Ciutadans és que vostès tampoc li havien explicat res de per què no es feien estos plenos.
Mira, és que aquestes coses jo no sé exactament. No sé exactament què va dir. Vaig sentir l'entrevista, però no... Bueno, m'han cridat la meitat i no la vaig poder sentir del tot, però a veure, això que els estic dient, ells ho saben igual que jo, val? No sé per què diuen aquestes coses. No sé si és perquè volen fer veure que ens amaguem informació, quan així no amaguem res. Tenim un grup de WhatsApp que jo intento informar de totes les coses dia a dia. N'hi ha gent que me crida per telèfon, n'hi ha gent que me crida per WhatsApps, o sea, per privat, la informació la tenen tota. El fer veure que així no estem fent res, simplement només n'hi ha que veure tota l'activitat que estem fent i que venim tots els dies. Així són dos o tres que venim tots els dies i nosaltres mos ho sabem, el que estem fent o el que no.
Però a l'Ajuntament, si els interessa fer plens telemàtics per fer ajudes, no? Imagine com altres ajuntaments que estan fent ajudes als autònoms, a les pimes.
A veure, mira... si és per les ajudes autònoms i les pimes i això, l'Ajuntament té les competències que té, com qualsevol administració local. Per ahir hi ha ajuntaments que poden donar ajudes als autònoms. Ja m'agradaria a mi tindre una economia per a poder ajudar als autònoms. Vull recordar que estem per a que ens ajuden a nosaltres, a aquest ajuntament, perquè estem molt mal. Després, el tema d'autònoms... hi ha unes ajudes tan autonòmiques com estatals que se poden adherir. Vull justet, li he fet un certificat electrònic a un autònom per a poder adherir-se a aquestes ajudes. Vull dir, jo que des de l'Ajuntament ens estem ajudant en tot el que fa falta. Tot el que sigui llevar-los, bueno, una moció que se va presentar en el seu dia de les terrasses, de la basura, això dona igual que ho facis ara com d'ací un mes, quan s'alce l'estat d'alarma. L'Ajuntament ens ajudarem en tot el que podrem.
I tenen altres plans? Què treballs estan fent per lluitar contra el Covid-19 i a Borriol?
Sí, estem... Mira, són quasi tots els dies. Estem desinfectant, tant la brigada d'obres i serveis en un camionet, anem per ahí desinfectant tot el que és nucli urbà, disseminats, urbanitzacions, i després també tenim, bueno, tres voluntaris que s'han oferit a eixir en el tractor, que són, bueno, Ramonet, Manolo Breva i Vicent Escrits, que agarren ells el seu tractor i passen pel terme, tant pel poble com pel terme, i fan desinfeccions.
Perfecte. Pues, Héctor, moltes gràcies per haver-nos contat com està la situació a Borriol, i gràcies per intervindre.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu sempre a aquest poble.
Gràcies.
A vostè.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
I ara, com no, també després d'esta reincorporació entre ahir i avui del treball, de, ja que no siguen, no, no, que siguen altra volta treballs essencials, tenim a Paco Sacacia, que és secretari general de la província de Castelló d'UGT. Bon dia, Paco.
Hola, bon dia.
Ens diuen que hem de tornar després d'este confinament, d'estar 2 setmanes a casa per a frenar el Covid, però els treballadors tornen en les mesures adequades?
A veure, avui és quan se reincorpora la majoria de la gent de la província que no està en els serveis essencials. Entonces, se supon que allà on hi hagin irregularitats, pues m'ho aniran comunicant, perquè fins ara el que sí que és també de que s'està produint encara són els efectes del permís retribuït recuperable en el tema de la recuperació que estan exigint, més que negociant algunes empreses. I inclús ens hem enterat d'algunes empreses que han fet recuperar ja per d'aquests dies en festius. Per tant, això no és el que va signar el decret, que ha de ser negociat, sinó que s'ha exigit ja aquesta recuperació. Anem a veure on s'ha produït o s'està produint i, evidentment, pues, ficar-lo en coneixement de l'autoritat laboral. I després, el tema de la reincorporació, per el que t'he dit, a partir d'avui anirem veient allà on s'està produint, si s'està respectant sobretot les normes de protecció dels treballadors, el tema de CEPIs, dels equipos de protecció, el tema de la distància entre els treballadors, el tema del transport bàsic, molt important, i bueno, sí que sabem de que n'hi ha moltes empreses del sector ceràmic, que és el que d'alguna manera més mos pot afectar en el sentit de la reincorporació que farà, perquè, clar, és que ja eren serveis essencials, i això continuen, i això està clar. Era la indústria, i dins de la indústria, pues, a lo que més mos afecta la província, la indústria ceràmica, tant la taulellera com els esmalts, no? Entonces, sí que sabem de que n'hi ha moltes que ja van optar al començar el tema este del la parada de 12 dies estos per fer expedients de regulació temporal d'empleo, ERTEs. Per tant, ISOs, si continuen d'alguna manera, pues, hasta que no se reincorporen, no tindrem tampoc datos sobre ixa reincorporació. I sí que sabem que, per exemple, en el sector d'esmalts, el sector químic, el que s'està plantejant és una reincorporació progressiva. O sigui, és començar una quantitat de GNX i a poc anar reincorporant-se fins a plegar a la plena producció. Pues, imagine que a partir de maig o aixina serà el més fàcil. Entonces, claro, tenim que estar atentos a que siguen pocs o siguen molts, la reincorporació que se faci sempre mirant les mesures de protecció, no mínimes, sinó mesures màximes, per a evitar de que estos 12 dies, estos 12-14 dies que s'han aplicat, pues que no has que servir perquè després, diguem, que se propague una altra vegada el virus, per no contemplar aquestes mesures. Per tant, ja te dic, en principi anem a veure, avui ha sigut el primer dia real, encara que n'hi ha algunes empreses de taulell que ja van començar el divendres.
Sí, això era algo que va sorprendre en la província i hi havia publicacions en Facebook que diuen que com pot ser si en teoria tindrien que començar dimarts, perquè dilluns era festa, com és que en divendres ja n'hi havia gent a la que se li estava cridant i era per posar esforç en marxa i demés, no?
Sí, clar, és que, a veure, n'hi ha que...
No estaven fent ninguna il·legalitat, no?
No, a veure, és que n'hi ha empreses que van a turno, sobretot les empreses del sector del taulell van a turnos. El confinament de totes les activitats era fins al dia 9. Uh-huh. Entonces el dia 10 ja podien començar. Què passa? Que la gent que va a setmanes, diguem,
sí,
i que té festa dissabte i diumenge i festius, estos evidentment no se reincorporaran fins avui. Però la gent que anare a turnos per estar en un sistema de forç, de producció, el que sigui, a partir del dia 10 ja se podia quedar per a la reincorporació, perquè si no, entonces, en vez de recuperar, tindre que recuperar 9 dies, tindrien que haver tingut 13 dies pendents per a recuperar. Uh-huh. Per tant, no és una il·legalitat sempre que se faci... El que sí que és una il·legalitat és el que te diu al principi, de que ese permís retribuït, recuperable, uh-huh, que vamos con la... Vamos, es que para mí una cosa que es recuperable no es permís, pero bueno, es igual, no vaig a entrar ahí. De que lo que sí que está claro es de que la recuperació tenia que ser acordada. Y lo que sí que han visto es de que en alguna empresa no ha sigut acordat, sinó que el divendres, evidentment, que inclús podien tindre festa, alguns treballadors, pues se li ha fet anar per a recuperar part d'aixos dies. Per tant, ja t'he dit, ahí ja hem començat, des de luego, en una il·legalitat, i això és el que anem a constatar-lo. Ja
s'esperaran fins que passi un poc tot això del Covid o emprendran ja mesures?
De què?
Sobre aquestes il·legalitats que per
no,
vostès...
No, això, evidentment, això és en el moment en què se produeix n'hi ha que, uh-huh, que denunciar-lo. Uh-huh. Perquè a veure, estem en una situació excepcional, mesures excepcionals, però tots ens hem de regir per unes normes. Les principals són les de la salut, però uh-huh, això no pot dir de que, a veure, com és han tingut 9 dies, pues ara jo vaig i es fique quan a mi me dona gana, no.
Sí.
Té que ser acordat en la representació dels treballadors, perquè si no, pues la veritat és de que d'alguna manera no pot ser excusa en la situació que estem per a fer lo que a cada un li dona la gana. Entonces, ja te dic, si això té que ser acordat, que sigui acordat, que no sigui impost. Per tant, ja te dic, en el moment en què tinguin constància de qualsevol irregularitat, uh-huh, primer li donarem l'opció de que se pugui solventar i després, evidentment, si no s'aixina, pues acudirem a l'autoritat laboral. I això és tant en el tema de la feina com en el tema, sobretot, del tema de protecció de la salut dels treballadors, uh-huh, que quede molt clar.
Parlant de la salut dels treballadors, ahir la ministra Díaz diu que, es començar parlant dient que anava a repartir mascaretes, que de fet se van començar a repartir des de dilluns, per a la gent que anava a treballar en mitjans públics. Però, en definitiva, clar, això, si aquestes mascaretes duren 2 hores, 3 hores o 4, les donen un dia, al dia següent, i entonces la ministra dia que la gent, quan va accedir al seu lloc de treball, són els empresaris que estan obligats a donar les mascaretes als treballadors.
Evidentment.
Sí, però si fins ara no hem disposat de matinal sanitari ni siquiera per comprar-se'ls la gent en les seues cases, vostè, ja que els materials es distribueixen els governs, tant el govern nacional com els de les comunitats autònoms, qui mos garantitza a nosaltres que en les fàbriques sí que ja tenen aquests materials?
A veure, jo sé que en algunes fàbriques sí que disposaven del material. Nosaltres el que anem és a controlar i a veure i que la gent realment, allà on hi ha un contacte, no dic ombro en ombro perquè no, ni aixina, ni mascareta, ni en res, però quan hi ha un contacte més o menys habitual entre gent, s'ha de portar la mascareta per protecció. A més, és que la protecció és sobretot per a les altres persones, però jo crec que a ninguna empresa li interessa que n'hi hagi un contagio, perquè en principi el que haurien de fer seria tancar. Però qui ens garanteix això? Jo sé que n'hi ha empreses que ja en tenien, imagina que podran accedir a l'opció de tindre les mascaretes, equipos de protecció, pantalles, el que sigui, més, diguem, d'alguna manera millor per a la protecció individual del treballador.
Sí, però mire, vostè sap que n'hi ha empreses que no tenen els mateixos mitjos com Pamesa, perquè si tot el món parla de Pamesa perquè és la que ha eixit públicament, poguera fer-li el test de control a cada treballador antes d'entrar, que seria fantàstic.
Això seria l'ideal, clar.
Val, però estem parlant d'empreses que a lo millor no tenen la mateixa... no poden posar abast de tot això, què més vulgueren. Què fem en aquestes empreses?
A veure, doncs, pues, aquestes empreses, ja t'he dit, el tema de les mascaretes pareix que ara, encara que sigui el que tu has dit, mascaretes que duren per a un rato, no? Entonces, d'alguna manera, intentar fer-se en elles, pues acudint a lo que sigui, sobretot l'administració, pues, d'alguna manera que pugui aplegar a tot el món, però si inclús en el suport de que no pugui ser, pues bueno, lo que n'hi hauria que fer és mantindre distàncies entre els treballadors, i això té que ser sí o sí, és que si no se pot fer és que no se pot continuar l'activitat, si no se pot...
No deuria estar oberta l'empresa en cas de que no compliren les mesures.
Si no es complen les mesures i això genera un risc de contagio, no se pot continuar l'activitat.
Perfecte.
Ahora, el que s'ha donat ara possibilitat de continuar treballant són empreses que no són considerades com a essencials, que d'alguna manera jo també entenc que l'activitat econòmica no se pot paralitzar del tot, perquè ja tenim la immensa majoria de l'activitat de la província de Castelló, és el turisme, i s'ha estat totalment parat, però que l'altre sector important, com és el sector ceràmic, sobretot, perquè el sector químic ha continuat en part, però el sector ceràmic, bueno, jo sóc partidari de que se reinicia l'activitat ara, molt clar, sempre que se garantisse la seguretat del treballador. Si en algun puesto no se pot garantir aquesta activitat, vol dir que aquesta seguretat, vol dir que aquesta activitat no se té que reiniciar, perquè d'alguna manera uns paràmetres. Primer, la salut del treballador, a més, la primera interessada hauria de ser l'empresa, deuria. Entonces, si no se cumple això, aquesta activitat no se pot reiniciar. A partir d'ahí, que vingui tot el mes, que n'hi ha mesures que s'inicia l'activitat, ja sabem que n'hi ha puestos, que n'hi ha problemes en els vestuaris, se parla de fer una entrada a distints horaris, una entrada progressiva. Jo sé que les empreses d'esmalts d'alguna manera estan plantejant reincorporació progressiva. Bueno, pues escolta, anem a ser imaginatius per a que, sobretot, se garantisse la seguretat del treballador i, d'alguna manera, això serà també la seguretat de l'empresa, perquè si no...
Més que imaginatius, coherent.
El treballador per l'empresa, però sobretot el treballador, que és el que, d'alguna manera, té el risc del contagio.
Una última qüestió. Què li pareix que el grup Inditex hagi decidit aplaçar l'ERTO?
Bueno, n'hi hauria que veure, perquè ha decidit aplaçar l'ERTO. Si és per reincorporar-se a treballar, deu de ser això, perquè si no, no té massa sentit. O a lo millor és per un tema d'imatge.
Sí, en principi altera la decisió inicial, que era el plan d'Inditex. Jo li tinc que dir que ha sigut prou crítica en Amancio Ortega, perquè jo considero que donar ajudes és el mateix que mantindre la plantilla, però no sé, vostè com valora el fet de que hagi decidit aplaçar-lo?
Bueno, si ell assumís
sí, el cost
dels treballadors i d'alguna manera pues és per a reincorporar-se a treballar i però que aquesta reincorporació sigue per a fabricar també mesures de protecció com poden ser mascarilles o trajes i tot això, pues mira, seria, jo pensé que igual que se critique quan veiem de que és una empresa pura i dura, de que el que vol és traure rendiment, que en aquest moment, però si fer això, pues, escolta, seria de reconèixer-lo, no?
En aquest cas diu que aguantarà tot el que puga tot el mes d'abril, assumint tot el cost de la plantilla en Espanya, parla d'Espanya, en recursos propis,
Bueno, pues me pareix molt bé, i a lo millor també hauria de ser un exemple per a altres empreses que en seguida el que han fet ha sigut desfer-se de la gent en seguida, en ERTOs algunes, i inclús altres han volgut aprofitar la situació per a fer rescissions de contracte, que ahí evidentment també anem a estar molt al tanto, perquè el que no pot ser és que una empresa que se desfà dels treballadors que sigui també a costa de el tema aplana a lo que és força major del coronavirus. Per això estan certos.
Molt bé.
Per a que sigui un tema que és conjuntural, no és estructural. Per tant, jo entenc que n'hi ha moltes que tindran dificultats i per això n'hi ha ajudes a nivell estatal, autonòmic, inclús provincial ja, per a gent que està tancat, i n'hi ha que mirar a veure aquests que estan tancats de quina manera se pot ajudar. Sí que n'hi ha que mirar, però no pot ser que el primer que facin sigui tirar gent al carrer, que és el que va passar en l'última crisi que van tindre, que la solució era de tirar gent al carrer i quan més barat, millor.
Pues, Paco Sagacia, moltes gràcies per haver entrat una setmaneta més i segur que tornem a cridar.
Seguirem parlant. Molt bé.
Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Volem parlar al secretari autonòmic d'Ocupació i director general del CERBEF, que ara és la Vora. Molt bon dia, Enric.
Molt bon dia.
Enric, nom de Déu, voldríem saber quina quantitat d'ajudes en aquest moment s'han tramitat els autònoms i les pimes. En aquest moment, de quina quantitat estem parlant?
Doncs a les 8:30 del matí el número de sol·licituds presentades en primera instància, diguem el model simple, era de 129.043 i el número de presentades ja en la segona fase, és a dir, amb tota la documentació, estava ja quasi en les 15.000. I seguir a partir d'avui doncs seguiran presentant-se a aquest ritme, per tant anirem avançant prou ràpidament i sense problemes informàtics, diguem que era un dels grans reptes.
Les persones que han cridat portaven, vostè té constància si la documentació que portaven era la documentació correcta, si han tingut que tornar a presentar diverses voltes?
De moment està funcionant molt bé, la majoria de les presentades, la immensa majoria, han incorporat tota la documentació. De fet, per això vam inventar un sistema de doble volta. Teníem una dificultat molt gran, que era que comptàvem que, pues això, que 100,000 persones se voldrien connectar, i a més, com sabem que els fons són limitats i és per ordre de presentació, corríem el risc de que la primera hora col·lapsara tot. I per això vam inventar una doble volta, de manera que la primera introducció de dades fora molt simple, només el nom, etc., i això te donava ja el número de, i l'hora per a la segona introducció, i la segona introducció, dir-ho d'alguna manera, va acompanyada. Ja com tens ja tota una sèrie de camps que tens que omplir, nosaltres després ho revisarem, i si hi ha algun error, vamos, després no, estem ja revisant-les, i si hi ha algun error se demanaria la subsanació, però en principi s'està presentant molt bé, perquè havíem construït un sistema bastant senzill i bastant autoguiable, diguem, entraves allí dins i t'anava dient exactament el que havies d'entregar. En qualsevol cas, ja ho diu la instrucció i l'ordre o el decret que ho regula, si tota la documentació presentada és correcta, la data és la de la primera inscripció, i si hi ha alguna necessitat de modificar alguna dada en quan s'incorpore, que nosaltres ho reclamarem immediatament, en quan s'incorpore se'ls donarà una fetge d'entrega acord amb la entrega de tota la documentació completa.
Aleshores, d'ara, la quantitat de gent que ha presentat la sol·licitud encara està dins de la quantia que té assignada? Encara se li podrà rebre l'ajuda?
Sí. En fi, estem parlant sempre una miqueta de suposicions. No sabem quanta de la gent que la presenta finalment tindrà dret. Sabem que la documentació que presenten és correcta. Després haurem de fer les comprovacions. És a dir, ara en aquest moment el que podem saber és que presenten tota la documentació. Després veurem si hi ha algun requisit que no complissin i, per tant, queden fora. I de la mateixa manera que no sabem encara quanta gent opta una ajuda de 1.500 euros i quanta gent opta una de 750. Per tant, és una miqueta arriscat. Tan pront és massa pront per a poder fer números. Pensem que hi han hagut 5 dies per a presentar-ho, que anem per 15.000, que hi han hagut uns dies de festa entremig, que nosaltres hem seguit treballant per darrere, però que ha disminuït una miqueta el ritme i a partir d'este matí s'ha tornat a incrementar. Però és una miqueta pront encara per a saber-ho. Quanta gent tindrà dret? Estem permanentment en un estat d'incertesa en totes les mesures que estem prenent, perquè és complicadíssim tindre respostes, diguem, a preguntes que mai abans s'havien formulat. No?
En la quantitat de gent que ha demanat l'ajuda, vostè sap si figuren més empreses, com per exemple assessories, que són els que ha demanat, més que persones físiques?
Bé, és veritat que com en una... se demana la signatura electrònica i alguns dels autònoms no la tenien, doncs això ha fet que molts vagin a vehicular la sol·licitud d'ajudes a través d'assessories. Moltes, per tant, han entrat a través d'assessories, però és veritat també que per a facilitar les coses, aquells que no tenien signatura electrònica, ja se va establir el sistema per el qual qualsevol signatura electrònica valia, és a dir, ho pot presentar la teua cosina si tu li has firmat una autorització física dient que aquesta persona te representa en aquest acte administratiu en concret. Per tant, també hi ha molta gent que sense tindre la signatura electrònica en marxa ha pogut presentar-ho gràcies al suport d'un familiar o d'un amic o d'un conegut que sí que la tenia. Per tant, està bastant repartit.
I després, ja per últim, no sé si vostè ho sabrà o d'alguna manera ho tindrem previst, n'hi haurà una segon depòsit econòmic per a la gent que no se quede en aquesta plaça admitida?
Doncs és complicat. Tenim les limitacions econòmiques evidents. Estem pendents de la possibilitat de que hi hagi transferències de fons tant del Ministeri com de la Unió Europea, perquè en aquest moment en fons de la Generalitat és francament molt difícil que puguem ampliar el crèdit. En qualsevol cas, vam fer posar en el decret que el crèdit era ampliable esperant poder rebre més fons de l'exterior, però és un bon moment desgraciadament per a recordar que som l'autonomia pitjor finançada i si no és molt complicat treballar i aconseguir fons. Si hi ha la més mínima possibilitat d'ampliar crèdit per que ningú quede fora, la decisió està presa i se farà, però han de ser diners que vinguin de fora. Vull recordar també que precisament perquè són fons limitats, aquestes ajudes nostres són incompatibles amb la dels municipis i, per tant, hi ha alguna gent que l'està sol·licitant, per exemple, de la ciutat de València, on estic jo ara, o d'altres ciutats, que després haurà de triar si li interessa més la de la Generalitat o la del seu municipi. Per tant, fins i tot alguna de la gent que ara tindrà dret després acabarà renunciant perquè a lo millor li interessa més la de la la seva ciutat perquè dona més diners o és més àgil o per les raons que sigui. Per tant, ja dic que estem en un espai d'incertesa i és molt difícil donar respostes en seguretat.
El govern central sí que té també ajudes. També és incompatible en la del govern?
No. Sí, això ja ho diu el decret. Les del govern són compatibles. El que no són compatibles és en les que fan els ajuntaments pel mateix fi. És a dir, que te donguin diners en efectiu per Vilassina perquè t'ha tocat tancar o has perdut el negoci i una altra cosa. Són aquells ajuntaments que han decidit ajudar rebaixant impostos o pagant subministraments de llum, aigua, etcètera, que això sí que és compatible. El que no pareixi raonable en una situació en la que no tenien diners per a cobrir totes les necessitats és que en funció de la ciutat on visques, un puga tindre dret a dos ajudes i un altre de la ciutat del costat perquè el seu ajuntament ho està passant més malament econòmicament, se pogués quedar sense perquè un acumulava dos i l'altre un, perquè al final recordem que això és una ajuda de supervivència, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, no tenia molt de sentit que un ne tinguera dos i el del costat no en tinguera cap. Hem de ser solidaris.
Entonces estem un poc també a l'espera perquè la Unió Europea sí que d'alguna manera va concedir una quantitat econòmica per a lluitar contra el Covid. Entonces sí que és de veres que estem esperant a que des de la Unió Europea ens arribi més diners per a financiar o donar suport als autònoms i pimes?
Sí, de fet, jo tinc desig ara una videoconferència amb la directora general de Relacions de la Unió Europea per veure què me pot explicar de les últimes reunions que s'han produït allà i per veure si tenim ja una intuïció de cap a on se podran dirigir aquests diners, si aniran a l'Estat i de l'Estat rebotaran a les comunitats i algunes vindran directament a nosaltres i si són finalistes en el sentit que la Unió Europea determina exactament quines ajudes s'han de fer o ens dona una miqueta de marge per a acumular diners, diguem, a aquelles ajudes que ja hem creat, que seria el més ràpid, el més àgil i el més pràctic, i en un moment com este l'agilitat administrativa és fonamental.
Pues moltes gràcies, Enric Nondedeu, secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora. Moltes gràcies i estem en contacte perquè siga informant-nos.
Perfecte, moltes gràcies. Passem un dia.
Bon dia.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Ja en resten 2 minutets per acabar, però antes de deixar-los anem a comentar unes cosetes que volen comentar les vos companyeres. Montse?
Pues comentar, Maria, fa un ratet mos comentaven que este cap de setmana en això d'anar a comprar i tot és lo de l'alimentació, n'hi ha una altra tendència. Antes era...
Sí, exacte. Han fet una llista de les coses més populars que està buscant la gent ara en el confinament, no? Ja sabem que del paper higiènic hem passat a la levadura i a la farina, no? Perquè tenien que fer les mones, excepte sí. Montse, que tenia que fer el roscón, que s'ha marejat, però...
No, vosaltres és que té una enveja, perquè jo m'ha menjat el roscón. Nosaltres no.
La següent cosa que està buscant la gent són peces per fer esport a casa. Està buscant molt la gent totes les màquines de córrer, l'elíptica, que ha incrementat el seu...
És normal.
El seu preu, perquè, clar, la gent els està demanant.
És que...
I les bicis estàtiques, també. Les busca molt la gent per tindre en casa.
Jo no sé a vosaltres, però a mi m'arriben missatges de... Bueno, mensajes de esos de les redes socials. Ponte en forma. No sé què, quan salgues... A mi m'estan marejant, eh?
No és que t'arribin a tu els missatges de les xarxes socials. És que en les xarxes socials vivim la persona, el mòbil, la xarxa social.
Exacte.
És dir, ara és el que ens diuen i la tendència amb la marca la xarxa social.
Però tu saps que la nostra companya està dins d'esta part perquè ja durant el confinament s'ha comprat una màquina.
Ah, sí?
Sí. Això no m'ho s'ha contat.
És que fan amainar. De vibrar o una cosa així.
Sí, és bueno, una màquina vibratòria.
Pa ficar-te en forma.
Però una màquina vibratòria gran, no?
Sí,
pa pujar-te damunt.
Sí, és com una tabla, però té diferents modalitats. Pots ficar en les mans, pa els braços, pa les cames, pa la cintura...
O sigui, que ahí te vibra tot el cos, perfecte.
Sí.
Una altra cosa que t'havies dit que estava en la llista de la compra?
Sí, la tercera cosa que busca la gent, sorprenentment, són els bidets. Ui. Els bidets de bany. Que jo em pregunto...
Això sí que no, entenc. Jo estic... Que algú m'explique el del paper higiènic, pa què és.
No, però el del bidet ja...
Jo crec que...
El del bidet.
Però el del bidet ja... Si tot el món
sí
se lleva.
Ens està canviant la forma de pensar a tot el món i m'on tenim que anar. Són les dues. Sí. Que pena. Demà a les 12 estarem altra vegada amb vostès. Montse Muñoz, fins demà.
Fins demà. Demà vos contaré algo que ja fet des de cap de setmana.
Maria Ventura, fins demà.
Fins demà.
Txelo Climent al control, fins demà.
Fins demà.
I a tots vostès, moltes gràcies per haver estat ahí. Una servidora, Susana Pérez, i el dissabte el nostre company, Javi Mata, que de ben segur té coses que contar-los que no siguin lo de la màquina vibratòria i totes aquestes coses. Fins demà.
Quan estigui en forma ja me direu ja.